Bona tarda. Sí, em fa una mica de vergonya, sí. Perquè, esclar, de quants en portem? 384,
sí,
no?
Sí, sí.
Ah, jo també he estat tot 384.
Sí, sí, ni més ni
i
més.
I que ara estigui assegut al lloc de...
I amb alguns has estat intensament.
Eres vergonyós sí, sí. Quan tenies 19 anys o no? No tant com ara.
O sigui, no ho demostrava.
I aquell dia?
Però sempre intentava entrar al segon als llocs. Sí, perquè controlava més la situació. Bueno, això encara ho faig ara.
Però això no has de ser vergonyós, això és d'estratega, que és molt diferent.
Sí, però primer, entrar primer em feia vergonya.
Uh-huh. Escolta, i en la memòria que t'ha quedat d'aquell primer de setembre de l'any 1968?
Bé, en realitat la data és la data del contracte de quan em van fer a plantilla, que va coincidir, que era l'1 de setembre, no? Però amb el primer record que jo tinc de que es produís aquest fet és precisament que jo estava col·laborant amb aquella emissora i quan va haver-hi un canvi de direcció i van perquè la cosa no anava massa bé i el nou director em va dir que ell volia que jo em quedés i que volia que portés la programació. Jo no tenia més experiència que els pocs programes que feia, però volia que portés la programació i que m'apuntés a una nova època i aviam si la revifàvem. Doncs per mi va ser un... Bueno, se'm va plantejar un repte important, no? Uh-huh. Primer, em donava l'oportunitat de, si més no en un futur que no llunyà, des de llavors, i un futur no llunyà perquè després no sé què passaria, doncs podria guanyar-me la vida pel meu hobby, que era la ràdio. I segon, puguem decidir coses, no? A mi sempre m'ha agradat decidir coses, però no decidir, o sigui, prendre decisions de coses pensades, no? I dissenyades i tal. I això, esclar, no era molt difícil tampoc tirar-ho endavant perquè estava molt fet caldo, no?
Abans d'anar a les decisions que vas prendre, segurament seria bo que ens recordessis o intentessis explicar-nos, tu ho fas molt bé, explicar-nos com era aquell estudi primer en el que vas treballar. Suposo que això deu haver canviat molt i suposo que te'n deus recordar.
Sí, 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 no, tinc fotografies d'aquell estudi a la web i ara les hi vaig posar. Perquè...
Digue'ls als nostres oients quina és aquesta pàgina web per si estan interessats en veure aquestes fotografies. No, mira, quina és vergonya.
www.francino.com
Francino.com, ja ho saben els nostres oients. Perquè és una web amplíssima, plena de detalls, plena de fotos, plena de sorpreses, d'altra banda.
Sí, no, hi ha moltes coses, la veritat. Amb 40 anys d'anar per molt, tant amb la ràdio com amb altres activitats, però amb la part de ràdio, doncs hi surten totes aquestes emissores on jo he estat, hi ha moltes fotografies de tot arreu, i hi ha les fotografies d'aquell estudi 1 de Ràdio Terrassa, d'aquelles clàssiques taules que els botons de volum eren immensos i que, en fi, que jo recordo que treballava amb un micro, un Ronet, que es deia que anàvem amb un flexo tipus d'aquell de les llums que tenien abans per cosir les senyores, dic perquè cosien les senyores.
Encara n'hi ha flexos d'aquells.
Se'ls parlant...
van dir flexos directament.
Sí, després. Doncs amb un flexo d'aquells hi havia el micro al final. Què passava? Que hi havia un locutor que parlava, arribava un... després d'ell que era més alt o més baix i el movia mentre parlava. I esclar, tu senties aquell que parlava i senties... com baixava, no? I era un estudi doncs, amb uns tocadiscos immensos, uns magnetofons de cinta... No hi havia Revox, clar, la gent podria no saber el que són. Però és que ja no n'hi ha ara.
Ni ara tampoc.
Ni ara tampoc, ja s'han acabat.
Revox, Diego, és un magnetofon molt especial.
Molt especial, no? Bé, no hi havia res, però amb aquest res feien virgueries. Jo recordo, en aquells dies, que feia un programa que es deia Zoom 25 de 12 a 2 de la matinada.
Que des dels primers que tu vas fer?
Sí, dels primers que vaig fer ja estant a l'emissora. I...
Com dius que es deia, perdona?
Zoom 25.
Zoom, però Z-O-O-M?
Zoom, sí. Zoom era en castellà, Zoom, i 25 és perquè l'emissora era EAJ25. Llavors, a mitjanit, i era un programa musical, no? Amb novetats i tal i qual. Llavors, l'emissora que més s'escoltava, per la gent que ens agradava la música internacional i tal, era Radio Luxembourg, que també era una mitjana, però estic parlant d'una mitjana sempre. I llavors, jo, amb aquella taula d'aquests botons immensos, hi tenia un sintonitzador de ràdio, i tenia posada a Radio Luxembourg. I per un auricular, mentre es parlava, escoltava l'speaker que sabia l'hora que presentava les novetats.
I t'ho copiaves?
No, que va, jo li donava pas. Ah. I ara, pues, seguidamente, vamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Luxembourg que van a presentar l'último disco de Deep Purple, no? Adelante, Tony Barrow. I jo, li donava volum i aquell ja anava xerrant, no?
Però això no era il·legal, això que feies?
Sí, bueno, la vida és... L'any
68.
Tot és molt relatiu.
L'any 68 els temps estaven canviant.
Sí, era una
piratejada total, no? Va, piratejada, era simplement una... Bueno, ho repetia.
I jo hi és, compañero Toni, com estamos?
No, però era... Va, la gent al·lucinava perquè, esclar, les últimes novetats que Ràdio Luxemburg donava, i a més se sentia, la caçava molt bé des de Terrassa aquells temps, doncs les donaves a l'elit. Vull dir que amb uns mitjans absolutament
precaris... Això ho vas començar a fer
precaris.
Abans, amb aquests mitjans precaris, sí. Vas començar a fer això abans fins i tot que el Pallardó fes, pensem que ell va començar al 70,
el
no?
El Clan de la Uno, sí, tant. Jo
I
tenia...
El, i abans de... Mil i tot allò.
Exacte, un programa igual com el que feia ell al Clan de la Uno, jo el feia l'any 66, es deia Mundo Joven, als migdies també, a la mateixa hora. Bueno, devia ser quarts de tres o així.
Dic això perquè la gent ara potser no té consciència, però en aquells finals dels 60, primer 70, la música per als joves era escoltada com un senyal d'identitat per als joves, és sí, a dir, sí. Els programes eren clarament identificats per la gent com un lloc, la gent més jove, com un lloc on es parlava de coses que a ells els interessaven.
Sí, sí, no? I tenien realment, doncs, si posaves coses així interessants i novetats i tal, doncs, que era totalment diferent del que de l'estrella dels programes musicals que eren Los Discos Solicitados en aquella època, doncs realment et seguia molta gent, no? I estaven pel programa i es comunicaven i...
Trucaven per telèfon i aquestes coses o encara...
Sí, no hi havia trucades per antena en aquests moments.
Tampoc els sistemes però, eren massa eficients, no?
No, però s'enviaven moltes cartes, això. Moltíssimes cartes a l'emissora, moltíssimes postals i, bueno, sí, la gent es comunicava.
En el teu currículum hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis. Diu que tu, de l'1 del 9 del 68 fins a l'1 del 9 del 73, estaves a Ràdio Terrassa com oficial de programació. Què volia dir oficial de programació?
Bueno, suposo que devia ser alguna categoria laboral o inventada, no? Perquè no, en realitat, en aquells moments, que érem quatre al caporal, jo portava la programació. I portava a la discoteca, i portava els informatius.
I feia, que l'oficial estaves
de... I em feia de tècnic, vull dir...
De Cabo Furriel.
Sí, de Cabo Furriel, jo no he fet la mili, però pel que m'expliquen que són els Furriels, sí.
I un altre dubte. Has dit que era EAJ25. Explica'ns, i als nostres oients que no ho sàpiguen, aquestes paraules tan misterioses que es deien abans del número i d'una ràdio.
L'EAJ era la matrícula de les emissores legals certificades per la UER, que era la Unió de Radiodifusió Europea. Tu t'has fixat que Ràdio Nacional d'Espanya no té cap EAJ?
No.
Ràdio Nacional d'Espanya era una emissora il·legal.
Ràdio Barcelona, sí?
Sí, EAJ1. EAJ1.
Sí, sí. Era la EAJ1.
Sí, sí. I nosaltres érem EAJ25. Exactament, sí. Doncs, i EAJ, no em diguis què volia dir. La E era Espanya, segur. I... La A i la J no sé què volia dir, no en recordo, sí, segur que ho sabia.
Però com un codi,
però
diguéssim.
Era una matrícula. I 25, doncs nosaltres en 25, Ràdio Espanya era EAJ, no, Sabadell era 20, cada emissora tenia...
Un codi.
No necessàriament per ordre que havien començat, sinó perquè a vegades, per exemple, Sabadell era EAJ 20, però va ser posterior a Terrassa, el que passa que va agafar una matrícula d'una emissora que, no, que va plegar. I, bueno, era simplement la matrícula de les emissores... Actualment encara la cadena SER amb els Premis Ondas
sí, encara
fa com la UER, no?
Sí,
la UER segueix sent doncs, la Unió Europea de Radiodifusió, que és la que actualment dona les freqüències.